CaixaBank us ofereix Superesports amb Xavi Puig.
Bona tarda, són les 3, benvinguts al Superesports. Amb l'Oriol Jové, el Martí Miravet a la producció, amb el Marc Selva i el Dani Puntí Prats al control tècnic, i serem fins a les 11, i a partir de les 11 tu diràs amb el Gerard Ballera per arribar a la 1 de la matinada. Una tarda que ens portarà fins a Madrid, a Valdebebas, al camp Alfredo Di Stéfano, per viure el Real Madrid-Barça, clàssic de la Lliga Femenina, també a Badalona, amb un Joventut Barça de la Lliga ACB. També ens portarà a analitzar la Volta Ciclista a Catalunya, avui a partir de les 9, amb protagonistes, amb la gent del podcast de l'etapa Reina. També farem un truc al Berguedà després de l'explosió ahir que es va viure a la Volta amb la seva, el seu pas per aquesta comarca catalana. I també avui farem tertúlia a darrera hora del programa amb els catalans que tenim lluitant per pujar a Primera Federació. Tenim 4 equips catalans ara mateix o en ascens directe o promoció per pujar a Primera Federació. I avui ens acompanyaran representants de tots ells a l'estudi. A més, també el Johan Cruyff Barça Atlètic Cornellà i el nou estadi Nàstic Unionistes a la Primera Federació. I també el Narcís Sala serem en aquest Sant Andreu Badalona Futur, duel de la zona alta d'aquesta segona federació. Ara, però, l'activitat és a Portimao, l'activitat és el Gran Premi de Portugal de MotoGP. Tenim la volta d'escalfament, la volta de formació, a punt d'arrencar en aquesta muntanya russa, com ahir definia el Quim Salvador, aquest circuit portuguès. Una cursa que, vés a saber, si ens depara un altre doblet català com ahir la cursa sprint. Quim Salvador, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Col·locant-se ja tothom al seu lloc a la graella, això és a punt de començar. Quan s'aparti el valent de la bandera vermella, arrencarà el Gran Premi de Portugal.
Graella formada, Menia Bastianini la pole, Maverick Viñales guanyador i a l'esprint segon, Jorge Martín tercer, segona fila per Pecco Bagnaia quart, Jack Miller cinquè, Marco Bezzecchi sisè, a la tercera Marc Márquez, des de la vuitena posició, una mica complicat, però ahir va aconseguir pujar el podi a l'esprint. Primer podi Ducati, primer podi amb Gresini, va acabar segon al Cerverí, arrenca al costat de Pedro Acosta Sete i Fabio Quartararo Nube. S'apaga el semàfor a Portimao, arrenca la cursa del Gran Premi de Portugal de MotoGP en directe a l'antena de RAC1. Molt bona arrencada des de segona fila de Pecco Bagnaia, també d'Enea Bastianini. Primera frenada és Martín, qui se situa al capdavant, seguit per Bastianini i Maverick Viñales, que ha arrencat bé i que, per tant, es manté la tercera posició també en plaça de podi. Bona sortida també de Marc Márquez, que ha guanyat una plaça, de vuitè a setè. Veurem si pot guanyar posicions Marc Márquez. Doncs sí, pim-pam, dues posicions més pel Cerverí, que ja és cinquè, en marxa encara aquesta primera volta. Martín, que agafa uns metres i s'intenta escapar. Maverick Viñales, que ja se situa segon per darrere de les Ducati oficials de Bagnaia i Bastianini. Marc Márquez, que li ensenya les urpes a Bagnaia. Déu-n'hi-do quin inici de cursa. Déu-n'hi-do com n'estan de combatius els dos catalans. Finalment, Márquez consolida... No, semblava que consolidava l'avançament a Bagnaia. Finalment no, el Cerverí és cinquè darrere del campió, quart per davant, s'escapa Martín, amb Viñales segon i Enea Bastianini tercer a l'estela.
Doncs aquesta lluita, Bagnaia Márquez ja per començar, de moment per aquesta quarta posició, començant nerviós el Gran Premi,
sí,
amb molts avançaments, en fins i tot no sé si s'han arribat a tocar o no, però feia com un estany la moto de Marc Márquez en aquest primer intent d'avançament sobre Pecco Bagnaia, vaja, però que ningú vol que s'escapi Jorge Martín, que és la seva intenció, Martinator, obrir forat en aquests primers revolts, gaire gairebé ni la primera volta d'aquest Gran Premi de Portugal.
No hem completat encara aquesta primera volta, per tant són 25 les que s'han de completar a la cursa de Gran Premi. Ahir l'esprint va ser a 12, tothom diu que a l'esprint tothom surt molt esperitat i a la cursa no tant, doncs déu-n'hi-do, com deies Xavi Puig, aquest inici que acabem de veure. Ara sí, primera passada per línia de meta, Jorge Martín, mig segon de marge sobre Maverick Viñales i Enea Bastianini, que roden juntets, i a dues dècimes també molt a prop Pecco Bagnaia, que es manté quart, Marc Márquez, que es manté cinquè, per darrere les KTM, Jack Miller sisè, Pedro Acosta setè, és gas-gas, però és la mateixa moto, vuitè, Brad Binder, que hi va caure, i darrere les Yamaha oficials de Fabio Quartararo novè i Alex Rins desè, lleugera millora de Yamaha en aquest Gran Premi de Portugal, tenint en compte que a Qatar van estar francament malament. Problemes per Aleix Espargaró, 13è la graella, ha completat la primera volta, 17è, caiguda de Franco Morbidelli. Malauradament també va per terra Àlex Márquez, una llàstima. El menut dels Márquez que queda fora de combat, i menció especial negativa, no, negativíssima per la Zonda. Hi ha quatre ondes al Mundial d'enguany, tenien les quatre últimes posicions de graella, déu-n'hi-do. I ara la cursa, és veritat que Joan Zarco va davant de l'Eix Espargaró, 16è fora dels punts, 17è al Vallèsà, i Marini 18è, Nakagami 19è i Joan Mir 20è són els últims, sense tenir en compte els dos que han caigut, que són Àlex Márquez i Franco Morbidelli. Ha millorat la onda respecte a l'any passat, a nivell de temps per volta sí, a nivell de competitivitat, malauradament, pel fabricant japonès encara estan molt i molt lluny. En tot cas, això ja no és un problema de Marc Márquez, com ho ha estat les últimes temporades, perquè el geni de Cervera, el 93, té una Ducati, això sí, de l'any passat, de l'escuderia Satellite Gresini, ahir va trepitjar podi, i ara mateix, quan som a la segona volta, és cinquè a l'estela del campió Pecco Bagnaia, lidera encara Jorge Martín, amb Maverick Viñales segon i Enea Bastianini tercer.
Sí, això de la Zonda ho podem mirar en clau de futur, sobretot de cara a l'any que ve, que el mercat és tan obert, no? De les opcions, vaja, el que s'havia arribat també a especular com una opció més de Márquez de tornar a Honda després d'aquest any a Ducati. Evidentment, si la moto va com va ara, Márquez no tornarà a Honda la propera temporada.
És que la decisió s'ha de prendre més aviat que tard, Xavi, perquè el mercat ja s'està movent, Bagnaia ja està renovat, Ducati ja ha fitxat Fermín Aldeguer, promesa de Moto2, se suposa que no per l'equip oficial, tot i que no han dit en quin equip anirà, però es dona per fet que anirà al Pramac. Jorge Martín ja està tip de córrer amb l'equip satèl·lit Pramac i vol anar a l'equip oficial, i si no és així potser farà un canvi d'aires, tot i que ara mateix baixar de la Ducati no és un bon negoci per cap dels pilots de MotoGP. I això és sensació, m'ho diu el Nas, no és informació. Jo crec que el futur de Marc Márquez no ha de trigar gaire a quedar encarrilat, i no entendria que no sigui amb l'equip oficial Ducati, cosa que no agradarà a Jorge Martín, però si vostè fos responsable de Ducati, què faria amb Marc Márquez? A més, havent demostrat ja que amb la moto satèl·lit de l'any passat és ràpid i puja al podi i li pot plantar cara al campió Pecco Bagnaia. I Marc Márquez, que sí que ens ho deia l'any passat, quan marxava entre llàgrimes de l'equip d'Honda, doncs no tancant la porta, un retorn que seria romàntic a Honda, tal com estan les coses ara mateix, o KTM li posa un dineral sobre la taula i KTM té més pilots que motos, amb Pol Espargaró a la reserva per aquest problema, no perquè el Pol s'hagi retirat, i amb una gran promesa com Pedro Acosta com a valor de futur, o si no, tindria tota la lògica del món, després passarà el que passarà, eh? Però tindria tota la lògica del món que Marc Márquez i Ducati s'entenguessin perquè sigui oficial de la marca vermella a partir de la temporada vinent. Jo crec que si tens el millor, no el pots tenir relegat a un equip satèl·lit, i un home com Marc Márquez, i a més a la seva edat, necessita estar a primeríssima fila, que és l'equip oficial. En fi, estem fent volar coloms, ja veurem què passa amb el futur. El que està passant a la pista és que ja ha completat les tres voltes, continua liderant Martín amb Viñales segon, Bastianini tercer, Bagnaia quart, i Marc Márquez es manté cinquè a l'estela del campió, i amb Jack Miller per darrere, però set dècimes. Per tant, sense que ningú l'estigui pressionant.
Hola, Jaume Molló, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Tenim un partit de segona en joc. Crec que hi ha gol anul·lat a l'Sporting, si l'àrbitre no li diu el contrari, si des del bar no li diuen el contrari, o l'acaben donant, perquè no hi ha fora de joc, no sé que hi hagi alguna altra infracció que ara mateix no veiem.
Hi ha un fora de joc posicional que per mi no interfereix, però l'àrbitre l'anul·la, eh? Carai. A mi m'ha semblat que no interferia. El jugador de l'Sporting, que estava més avançat que la defensa de la Morevieta, anul·lat. Amorevieta 2, Sporting de Gijón 1, al 5 de la segona part. En tot cas, és bon resultat per l'Espanyol, la derrota de l'Sporting, perquè en cas de victòria dels asturians se situaria només un punt de l'Espanyol.
Tenim duel Canari en marxa, Tenerife, Gran Canària. Fer-li queden 9 segons al partit i encara tot obert per decidir-ne el guanyador.
Tenerife 91, Gran Canària 90. Com dius, 9.9, ara mateix pel final, en un partit amb protagonista... El protagonisme per Marcelinho Huerta s'ha convertit en el màxim assistent de la història de l'ACB, superant les 2.896 assistències que tenia Pablo Lasso com aquest registre històric.
S'ha parat el partit, hi ha hagut homenatge per Marcelinho Huerta. Sí, tenim en marxa el partit del Levante Las Planas, segona part ja en joc, Levante Las Planas, Villarreal, deixava el descans amb derrota catalana per 0-1, allà tenim l'Arnau Vila. Hola, Arnau, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Com ha arrencat la segona part, Arnau?
Doncs similar a la primera, tot i que haig de dir que ha acabat molt bé pel Levante la primera part. Ha tingut una ocasió molt clara que ha acabat al pal i s'ha protestat un possible mà dins l'àrea, tot i que ara la represa ha estat el Villarreal qui protestava un possible penal. És a dir, que de moment continua el resultat igual, 0-1. T'aniré dient, t'aniré interrompent si hi ha alguna cosa, però de moment aquí continua tot igual.
El Gran Premi de Portugal de MotoGP, Martín lidera per davant de Viñales i Bastianini, on tenim Marc Márquez, Quim?
Doncs encara a la cinquena posició perseguint Pecco Bagnaia, no canvia res a les posicions del davant, per darrere una altra caiguda és la del madrileny Raúl Fernández, pilot de l'escuderia satèl·lit d'Aprilia, que queda fora de combat. O no, perquè de moment els altres dos que han caigut, Àlex Márquez i Franco Morbidelli, han tornat a pujar la moto i continuen en curs. Això sí, molt lluny de les possibilitats de sumar punts. Al davant, menys de 21 voltes pel final, falta encara moltíssim. Serà, com sempre, clau en una cursa de MotoGP la gestió del desgast dels pneumàtics. Tenim Jorge Martín marcant la volta més ràpida, intentant-se escapar 6 dècimes de marge sobre Maverick Viñales, que va guanyar ahir i es manté segon, Enea Bastianini tercer, Pecco Bagnaia quart, Marc Márquez cinquè.
Visualment és del circuit xulo. Aquesta muntanya russa, sí. Aquest tobogant constant, una mica ara ens venen dos seguits així, perquè Austin també és un circuit que visualment és molt molt atractiu, i aquest de Portimao també,
Sí, i pels pilots, evidentment les sensacions del pilot depèn del resultat, quan van de pressa estan encantats i quan no doncs no els agrada el circuit, però traient aquest apartat, que és importantíssim, pels pilots és divertit, és agradable un circuit amb molts desnivells, amb revolts de tota mena. Els circuits, els pilots els fa més avorrit el típic circuit stop and go de recta llarga i frenada forta i poc revolt enllaçat, i quan hi ha una mica de tot, com és el cas de Portimao, o escombrant cap a casa, com és el cas del circuit de Barcelona-Catalunya, un dels millors traçats del Mundial, doncs això agrada. I Austin, quin nom estretja a la taula, Xavi Puig?
Austin, tenim a tocar,
qui guanya sempre Austin?
Sí.
Qui guanya sempre Austin? Bé, sempre no, perquè una vegada hi va caure, però al marge d'això, Marc Márquez, per si algú està despistat, Marc Márquez, que aquest any té una Ducati que va a la mar de bé, això serà d'aquí 3 setmanes, ja ho explicarem, però bé, és que ja veient-lo pujar i el podi a Portimao, jo ja diria que és favorit per Austin, però bé, no avancem esdeveniments i ja ho explicarem quan toqui. MotoGP és a Portugal, 20 voltes per acabar, Marc Márquez va cinquè perseguint Bagnaia per davant, Martín no aconsegueix desempallegar-se de Viñales, que de fet li ha retallat la diferència i ara és a només 3 dècimes, i Enea Bastianini va tercer.
Tenim la Gant Wevelgem, una de les clàssiques d'aquesta primavera, no monument, però sí clàssiques, amb Van Der Poel participant-hi i sent el gran favorit per emportar-se-la, com la tenim, Mullom?
Ha escapat Van Der Poel a 58 quilòmetres pel final d'aquesta prova. Van Der Poel, el danès Mats Pedersen, el neozelandès Lawrence Pitti i el company d'equip de Van Der Poel, l'italià Jonathan Milan, encapçalen la cursa amb 40 segons d'avantatge sobre el grup on hi ha els principals o els altres favorits, on també, per exemple, hi ha Stuyven o hi ha Philipsen, entre d'altres.
Aquests 42 segons d'avantatge, veurem si Van Der Poel és el millor en aquest grupet, si és que acaba arribant aquest grupet a la meta, encara queden encara 60 quilòmetres perquè s'acabi aquesta clàssica. Ara vindran uns quants monuments seguits, ara se'ns acaba la volta, se'ns ha acabat aquest diumenge, però a partir de ja, a partir del cap de setmana que ve, que ens veja el Tour de Flandes, el següent París-Roubaix, i el 21 d'abril a Lieja-Bastogne-Lieja, per tant ens venen els monuments ara seguits, finals de març, principis d'abril, per continuar gaudint del ciclisme abans que ens arribi també el Giro d'Itàlia. Vol que gaudim del Gran Premi de Portugal de MotoGP amb Jorge Martín, que té una mica menys de mig segon d'avantatge sobre Maverick Viñales, que el persegueix.
Sí, la diferència oscil·la a l'última volta entre 3-4 dècimes, bones notícies per Viñales, si vol, per què no, repetir avui a la cursa llarga la victòria d'ahir a l'esprint, i com ja va passar el Gran Premi de Qatar, comença a posar-hi espectacle Pedro Acosta, el tiburón de Mazarrón, el debutant murcià, bicampió del món, 18 anyets, ha guanyat Moto3 i Moto2, i ja va sisè, després de desempallegar-se dels seus companys de marca Brad Binder i Jack Miller. Bé, insistim, Pedro Acosta va amb gas, però és la mateixa moto, és el grup Pirer Mobility, són les motos fetes a Àustria. En tot cas, ja ens agrada que es llueixin els colors de gas al Mundial, marca catalana, ni que sigui encara pel nom, i Pedro Acosta, que ha superat ja Binder i Miller, i que se'n va a la cacera de Marc Márquez. Està encara a mig segon, però li està retallant la diferència, de fet l'està atrapant ja, està anant molt de pressa Pedro Acosta, i tindrem el segon capítol del duel, que ens va quedar curt el primer, Márquez Acosta, que varen veure que tard, de fet l'atrapa i el passa, pim-pam, sense contemplacions, frenada de final de recta, se'n va una mica llarg Acosta, vol ficar la moto per l'interior Márquez, aguanta Acosta i de moment consolida l'avançament, 18 pel final, Pedro Acosta, que hi posa l'espectacle, cinquena posició, superant Marc Márquez, i amb el millor ritme de cursa ara mateix se n'anirà a buscar Peco Bagnaia. Hem de veure, però, si Acosta fa una bona gestió del desgast dels pneumàtics o li passa com a Qatar, que després de fer un autèntic show, doncs no va poder acabar bé la cursa i va acabar, diria que, vuitè a Qatar. De moment el tenim quart, davant de... No, cinquè, davant de Marc Márquez.
S'ho ha pensat, eh? Acosta,
no.
Marc Márquez, no l'ha estudiat ni una mica ni gens, ha vist que tenia millor ritme, diu, doncs passem-lo com més aviat millor, que d'aquesta manera va ser un poc apropar encara una mica més els de davant.
I et diré una cosa, és cert que com més edat i experiència tenen els pilots, menys rauxa tenen, en el cas de Marc Márquez no tant, però vaja, això funciona així, i que per una bona gestió de cursa, per arribar al final amb pneumàtics i tot plegat en condicions i benzina, el que vulguis, doncs és millor ser cerebral. Però escolta tu, m'encanten els que no s'ho pensen. M'encanten els que veuen forat i col·loquen la moto, perquè al final això va d'anar al davant del que tens al davant, és a dir, de superar-lo. I si en tens un altre, passar-lo també. I això és el que vol fer Pedro Acosta, això sí, veurem si li acaba passant factura després o no aquest esforç que està fent el primer terç de cursa per guanyar posicions. Ell sortia de la tercera fila de la graella i ara ja el tenim a la cinquena per davant de Marc Márquez i perseguint Peco Bagnaia.
Un avançament netíssim, dic, perquè aquests es trobaran moltes vegades, fa pinta aquesta temporada, en situacions com aquesta, i els dos, com diu el Quim, són de vela inflada en el moment de la cursa, i per tant pot ser que en algun gran premi veiem algun pique que vagi una mica més enllà i algun toc de les motos. Aquest ara de Costa ha sigut absolutament net d'avançament sobre Marc Márquez.
Sí, jo crec que això ho veurem més d'hora que tard, no les properes voltes, perquè Costa té més ritme i s'està escapant de Márquez, però Marc Márquez ja el vàrem veure ahir a final de l'esprint molt agressiu amb Jorge Martín per pispar-li la segona posició, i això que ja tenia el podi a la butxaca després de la rada de Bagnaia, que se'n van a llarg anant primer. Per tant, segurament a Marc Márquez ara ja li està bé seguir l'estela de Costa, que va molt de pressa, que atraparà Bagnaia. Aquí es forma un grup de tres, sobretot intentar que al davant no s'escapin. Tampoc estan tan lluny, tot just a un segon i escaig, no arriba la diferència a dos segons, però a les últimes voltes no m'estranyaria veure el Marc Márquez agressiu que coneixem i que ja vàrem tornar a veure ahir al final de l'esprint amb Jorge Martín. Menys de 17 pel final, Martín que no s'escapa, Viñales el té de moment lligat curt, Enea Bastianini també en aquest grup de tres, que en principi lluiten per la victòria, queda encara més de mitja cursa, i darrere el segon grup és Bagnaia quart, Acosta cinquè, Marc Márquez sisè.
S'ha acabat el partit de l'ACB del Tenerife contra el Gran Canària. Mollom.
Victòria per la mínima del Tenerife, Tenerife 93, Gran Canària 92, de manera que queden igualats els dos equips canaris amb 16 victòries i 10 derrotes, els dos de moment instal·lats en zona de play-off pel títol.
És una bona notícia pel Barça, aquesta derrota del Gran Canària, perquè si no el superaria la classificació. El Gran Canària, si hagués aconseguit el triomf amb 17 victòries, obligaria el Barça avui a un triomf a la pista de la Penya, si no volia perdre alguna posició en aquesta Lliga ACB. Ara amb 16 i 9 el Barça i també l'UCAM Múrcia, que encara ha de jugar, també el Gran Canari en aquest cas amb 16 i 10 amb la derrota d'avui, i el Tenerife amb 16 i 10 igual que el Gran Canari. El València el tenim amb 15 victòries i 10 derrotes i encara hem de jugar també l'equip de Montbrú, i el Manresa amb 15 i 11 tancaria aquesta zona de playoff a l'espera dels resultats del Baskonia i del Joventut aquesta tarda, per saber si l'igualen també amb aquest balanç de 15 victòries, 11 derrotes. Sembla que es trenca aquest grup de 4 escapats a la Gent-Wevelgem.
Sí, es queda el company de Pedersen, deia que era company de Van Der Poel, no, és company de Pedersen, és Pedersen qui té un company d'equip en aquesta escapada. El problema per l'escapada és que només ja són 29 segons de marge sobre el grup on hi ha els altres favorits, aquests 4 homes, cap de cursa, Milan, Liti, Pedersen i Van Der Poel. Va baixant la diferència, 26 segons, per tant, no sé jo si la victòria estarà al davant o encara haurem d'esperar.
Pedro Acosta en el punt de mira, Peco Bagnaia, i no se n'ha anat de Marc Márquez. Marc Márquez continua bastant enganxat al Murcia.
Sí, Marc Márquez tanca aquest segon grup a la sisena posició, jo crec que en una posició relativament còmoda, pilotant en plena cursa una MotoGP, però una mica l'expectativa del que facin Acosta i Bagnaia, i veient que els de davant de moment no s'acaben d'escapar. Una altra cosa també és, no sé si Marc Márquez tindria el ritme per seguir Jorge Martín, que cada vegada està rodant més ràpid, i li repliquen Viñales, Bastianini, Bagnaia, Acosta i ell mateix, increïble, aguantant el ritme de cursa. Davant sí que, de moment, l'únic que està aguantant el ritme de Martínez Viñales, perquè Bastianini poc a poc, dècima a dècima, va quedant enrere i ja és a mig segon de Maverick Viñales. Aquí sí que s'està trencant una miqueta la cursa, per bé que la diferència encara no és ni molt menys definitiva. Mana Martín, que si això acaba així es posaria líder del Mundial, Viñales segon, Basterini tercer, després venen junts Bagnaia quart, Acosta cinquè. Aquí sí que s'està pensant més al tauró de Mozarrón que no pas en Marc Márquez, que està rodant a sisè, darrere les KTM oficials de Brad Binder setè i Jack Miller vuitè, també darrere Fabio Quartararo novem la Yamaha, Miguel Oliveira amb Aprilia, Marco Bezzecchi, Aleix Espargaró a dotzena posició, perseguit per Àlex Rins, que és tretzè. Recordem que Àlex Márquez ha caigut, ara mateix tanca la classificació, continua en cursa, va 21è.
De cara tot obert, eh? No hi ha diferències grans en cap posició, ni tampoc en el lideratge, amb Jorge Martín amb aquest menys de mig segon d'avantatge sobre Maverick Viñales. El goril·la d'ahir de Viñales, quin motiu té?
Francament no ho sé, ell va explicar...
Del goril·la grossa, que portava ahir per celebrar el triomf a la cursa sprint.
Va explicar que li havia regalat l'equip, no sé si una cosa que estava preparat, no sé si Maverick Viñales té... alguna preferència per King Kong, que és el que em ve al cap a mi al veure algú disfressat de goril·la. A més va fer el gest de picar-se al pit, no? molt de King Kong, però vaja, realment sí que va ser una celebració original i espectacular. De Maverick Viñales hem de dir que també a les declaracions postcursa donava les gràcies, lògicament, a Aprilia i a l'equip per el funcionament de la moto. Mira, ara Pedro Acosta sí que a final de recta, ui que gairebé cau, ha aconseguit controlar, mare meva, quin talent que té Pedro Acosta, ha aconseguit salvar la caiguda però no consolidar l'avançament sobre Pecco Bagnaia. Havia frenat tardíssim Pedro Acosta, li ha costat aturar la moto, ho ha aconseguit i sense caure, jugant, combinant el fre davanter i el del darrere, una derrapada espectacular de la roda del darrere de la Gas número 31, però en tot cas que Pedro Acosta ensenya les dents, això sí, això castiga els pneumàtics i que manté la cinquena posició al davant de Marc Márquez. Deia de Viñales que amb els agraïments a l'equip i a Aprilia, a la marca, també hi afegia un agraïment a casa, a la seva dona i les seves filles, diu, perquè saben la gana que passo. Maverick Viñales està fent una dieta molt, molt, molt estricta, ha perdut 4 quilos aquest hivern per mirar de guanyar no tant acceleració, sinó sobretot conservar els pneumàtics, i realment té un cos més de ciclista que de pilot de
la
motos.
La cara molt més prima. De fet, ahir, mira, la redacció, el Molló deia, però aquest és amb Viñales, perquè a més estava amb la mascareta Viñales durant aquest cap de setmana, durant bona part del cap de setmana, perquè no està passant per un procés...
A sobre, líric, sí, no? Ha tingut mal de panxa aquest cap de setmana, vull dir que déu-n'hi-do el mèrit que té Viñales. I això del pes, això ja fa temps que Aleix Espargaró, que és un gran aficionat als ciclismes, el seu company a l'equip Aprilia, té cos també de ciclista, i cada cop més els pilots de motos estan anant a no tenir tant múscul, que és important per una MotoGP, i sí tenir poc pes, perquè malgrat que aquestes motos tenen una potència bestial, sí que troben que és important pel que fa al desgast dels pneumàtics, i en aquest cas Aprilia, els dos d'Aprilia, Espargaró i Viñales, els dos d'Aprilia oficials, són potser els que firen més prim, i no sé si és pel pes o no, però el resultat d'ahir en aquest cas sembla que els dona la raó, i en tot cas és una bona recompensa per Maverick Viñales amb aquests sacrificis que fa quan seu a taula, i perquè ell directament reconeix que passa gana per poder estar en el seu pes òptim per competir. Per tant, com a mínim, ja que aquestes coses, imagino que es deuen patir molt, servidor no s'hi ha posat mai amb això a la dieta, esperem que no calgui, doncs com a mínim que tingui la recompensa del triomf.
Tenim dos grupets, un de tres entre Martín, Viñales i Bastianini, una miqueta més allunyat, i després aquest grup de tres de Bagnaia, Pedro Acosta, Marc Márquez, lluitant per aquesta de moment quarta posició, perquè tant surt que s'han portat a Pedro Acosta, que veurem si també frena una mica les seves ganes de passar a Bagnaia, perquè déu-n'hi-do, ha estat a punt, a punt de caure, ha estat molt, molt a prop d'anar-se'n a terra en aquest Gran Premi de Portugal. Ha caigut Márquez avui, per cert, en el warm-up del matí, no?
Sí.
Marc Márquez.
Sí, de fet, això també pot condicionar-lo de cara a aquesta cursa, perquè suma ja tres caigudes en aquest Gran Premi de Portugal. Destacàvem en tota la pretemporada i a Qatar, que no havia caigut amb la Ducati. Bé, sí, l'últim dia de pretemporada va tenir una relliscadeta, però venia d'uns anys amb Honda on queia moltíssim. D'una banda és el seu estil, perquè busca molt el límit, però els últims anys també era perquè la moto no només queia Marc Márquez, queia Takana Kagami, queia Joan Mir... que hi ha també Àlex Rins, que corria amb Honda, ara està amb Yamaha, era un problema de moto. I sí que és veritat que, ostres, tres caigudes al mateix cap de setmana, els lliures de divendres El segon entrenament de divendres, que ja compta pel tall de les qualificacions. Ahir a la Q2, jo crec que això li va condicionar la posició de sortida, estava vuitè a la graella, i aquest matí el warm-up, de fet ell empipat, donava un cop de puny als pneumàtics que tapen el mur que queda a prop de la pista. Doncs home, és un problema a nivell de confiança, però ahir a l'esprint vam veure com ni caigudes ni romansos va arriscar al final per ser segon. Veurem com ho fa avui a la cursa. També és cert que el sentíem ahir dient que la feina que havia de fer Portimao ja l'havia feta, que era consolidar la velocitat i sobretot guanyar la confiança i el domini de la moto per entrar en cos a cos com va fer amb Jorge Martín. De moment el tenim sisè a l'estela de Pedro Acosta i Peco Bagnaia quan queden 12 voltes pel final. Tot just acabem de superar l'equador d'aquesta cursa gran del Gran Premi de Portugal.
Dèiem que aquí feia la... que qui feia la volta ràpida era Peco Bagnaia, ara en aquest Gran Premi de Portugal. Devem tenir gol a Sant Joan d'Espí, o no, Arnau?
Gol, acaba de marcar Levante les Planes. La veritat és que ha estat una jugada, un error defensiu. Acaba de marcar Jessica Martínez. Déu-n'hi-do, quina jugada, com s'han embolicat les defenses. Ha arribat, ha pres la posició, ha quedat sola davant de la portera i acaba d'empatar el partit. Com qui no vol la cosa, s'havia apropat al Villarreal pràcticament per fer el 0-2 i l'empat al marcador, ara mateix.
Doncs empat a 1, el Levante les Planes. Bona notícia per l'equip català en aquesta lliga femenina. Avui a les 6 recordem aquest clàssic a Valdebebas, a l'estadi Alfredo Di Stéfano, entre el Real Madrid i el Barça. 11 voltes perquè s'acabi el Gran Premi de Portugal. Martín Viñales, Bastianini seria el podi ara mateix, amb Bagnaia segon i mig ara mateix del seu company l'equip de Bastianini, i amb Acosta i Márquez en cinquena i sisena posició.
Sí, Quim. I ara Martín sí que intenta un altre cop l'escapada, té 9 dècimes ja sobre Maverick Viñales, a 11 pel final podria ser un cop definitiu. Veurem com reacciona l'empordanès d'Aprilia, guanyador de l'esprint d'ahir. Viñales que és segon, Bastianini tercer, Martín que s'escapa al capdavant, i per darrere sí que sembla que s'esvaeixen, si no hi ha cap incidència, les opcions de podi de Bagnaia quart, Pedro Acosta cinquè i Marc Márquez sisè. Per darrere Brad Binder setè, Jack Miller vuitè, la Yamaha de Fabio Quartararo a la novena posició. Tenim ganes de veure Quartararo altre cop a les posicions del davant, perquè és un pilot que ha demostrat que el talent el té, però Yamaha, no tant com Honda, però també en la mateixa línia, està patint una crisi davant de la bona feina de les marques europees de MotoGP, en aquest cas Ducati, Aprilia i també KTM. Àlex Márquez, que ha caigut, és 21è, Aleix Espargaró és a la 12a posició, sumaria 4 puntets, botí insuficient pel gran dels Espargaró, que començava l'any pujant al podi a l'esprint del Gran Premi de Qatar.
Com tenim el partit de segona en joc, el Molló, pendent l'Espanyol, entre d'altres, en aquesta zona alta tan i tan estreta a segona.
Doncs de moment tots ells estan contents perquè l'Sporting de Gijón continua perdent. A Morevieta 2, Sporting de Gijón 1, ja som al minut 24 de la segona part.
Poca broma la Morevieta, que el donàvem ja per descendit.
Ho deia en Solsona.
Feia tota la pinta que no podria salvar el descens a Primera Federació, i si guanyés avui encadenaria 3 victòries en els últims 4 partits, en sumaria 30 i només estaria 3 punts de la salvació ara mateix la Morevieta.
Amb Jandro d'entrenador
ha millorat, i de quina manera, i sumaria 30 punts si és capaç de mantenir aquest 2-1 al marcador de moment contra l'Sporting, partit ja arribant al minut 20 d'aquesta segona meitat.
Menys de 10 voltes pel final ja a Portimao. Martín primer, Viñales que retalla una miqueta diferència, 8 dècimes encara és massa, però tinc esperança que encara Maverick Viñales es pugui tornar a apropar a Jorge Martín, sobretot si el madrileny de Ducati, de la Pramac, no ha fet una bona gestió de pneumàtics. Això ho veurem ja a les properes voltes. Han triat, de fet, gairebé tots els mateixos compostos. Michelin du al davant, Michelin intermedi al darrere, i de moment es manté l'estatu quo a l'espera que arribi l'hora de la veritat. Jo crec que d'aquí 4 o 5 voltetes han de començar les hostilitats, si és que n'hi ha, si és que no hi ha massa marge entre els pilots. Martín primer, Viñales segon a 8 dècimes, Enea Bastianini tercer a mig segon de Viñales, el quart és Bagnaia, Pedro Acosta, que després d'aquell intent d'avançament que no ha acabat en caiguda gairebé de miracle o gràcies al seu propi talent, ara es manté tranquil a l'estela de Bagnaia a 3 dècimes, ho tornarà a intentar segur el pilot murcià, i Marc Márquez darrere de Costa, sembla que està quedant una mica despenjat, ja són 7 dècimes entre el pilot de Gas-Gas i el cerverí del Gressini Ducati amb el número 93, el seu germà Àlex, que ha caigut, va últim, però continua en cursa. L'Àlex és el 73.
S'ha començat molt nerviós a la cursa, però després se'ns ha calmat de cop. Sí. Ara sembla més una desfilada, si no fos per Pedro Acosta, que ens ha animat una mica, és més una desfilada un darrere de l'altre, i com diu el Quim, amb aquesta distància suficient perquè ningú no hagi de patir en excés que el de darrere el pugui passar en el següent revolt.
Fa volta ràpida ara Maverick Viñales, és un moment important. Si vol atrapar Jorge Martín, ho ha de fer aviat. Veurem si el pot atrapar. De moment són 7 dècimes, encara és una diferència important.
Elegant, Begelben, Molló, de moment continuen els quatre escapats, amb quina distància ara, però s'està reduint la diferència.
Sí, cada vegada hi ha veig menys opcions, pels escapats, que ha perdut aquests quatre escapats, ha perdut una de les seves unitats, Milan, el company d'equip de Pedersen, l'italià, ha caigut ja i ha estat engullit pel pilot, d'on hi ha la resta de favorits. Van der Poel, Pedersen i el neozelandès Pitti tenen ara mateix 25 segons sobre aquest pilot, d'on tira un Ineos i un Visma, 46 quilòmetres per l'arribada i encara amb alguns trams de llambordes que són característics d'aquesta prova per afrontar.
Cap de setmana amb molt motor, hem tingut a primera hora del matí, matinada, jo crec, Gran Premi d'Austràlia de Fórmula, amb la victòria de Carlos Sainz, operat d'apendicitis fa 15 dies, i avui guanyant el Gran Premi d'Austràlia. No ho proveu a casa, com es diuen aquests casos, si superen d'apendicitis, l'últim que heu de fer després és pujar un monoplaça de Fórmula 1, segurament. I hem tingut Superbikes al circuit de Barcelona-Catalunya, que la setmana passada en parlàvem aquí amb el seu promotor, amb el Xavi Bru, també amb el Guim Roda, amb el cap de l'equip Kawasaki. Ha guanyat Bautista la segona cursa,
sí,
aquí,
sí, sí, de veritat que hem tingut tres curses molt espectaculars. L'última amb victòria d'Álvaro Bautista, el vigent campió, pilot espanyol de l'equip oficial Ducati, que més tard és l'espina perquè la cursa de la Superpole aquest matí li ha pispat la cartera a Toprak Razgatoglio, el Tour de BMW, que també, ara us explico, ha fet un cap de setmana absolutament sensacional, amb un avançament calcat aquell que ja és legendari de Valentino Rossi a Jorge Lorenzo, el Gran Premi de MotoGP del 2019. Bautista arribava a l'última volta primer, havia tancat molt bé la porta a les dues frenades on l'avançament és, no diré fàcil, però més procleus a l'avançament del circuit de Catalunya, que són el revolt 5 i el de l'entrada de l'estadi, i quan ja semblava que ho tenia set, Razgatoglio li ha fet un interior al revolt d'entrada a meta una mica agressiu, tant que Bautista ha perdut traçada i l'ha superat també Andrea Iannone, aquell que fa una pila d'anys corria a MotoGP, que li havien perdut la pista perquè ha estat 4 anys sancionat per un positiu de dopatge i que ha tornat a la Superbike i que ho està fent molt bé amb una Ducati privada, ja porta 2 podis aquesta temporada. Bautista, doncs, que ha guanyat la cursa 2 la cursa 2, ja ho diré, per davant del seu company Nicolò Bulega i de Toprak Razgatoglio, el Matila de la Superpole, Razgatoglio primer, Iannone segon i Bautista tercer, i ahir guanyava Razgatoglio, atrapant i avançant a l'última volta, també amb un bon espectacle Nicolò Bulega, que era segon, i amb Álvaro Bautista a la tercera posició. I ara t'estic mirant de trobar, Xavi...
La general la tinc aquí. Mira, doncs Bulega líder amb 87 punts, amb 12 més que Bautista i que Alex Lowes, que recordem que arribava líder al Mundial després de la bona actuació en el primer Gran Premi. Toprak Razgatoglio és el quart, 16 punts de Bulega, i ja una mica més allunyat, ja Iannone, després d'aquest Gran Premi a Catalunya, a 36 punts de Bulega, després d'aquests dos primers grans premis tot just del Mundial de Superbikes.
En tot cas, Álvaro Bautista, que es queixava en una entrevista que vàrem emetre dilluns al Tu Diràs, d'aquesta norma del pes. Bautista ha de córrer amb pes extra a la moto perquè han posat una norma de pes mínim motopilot. Explicava que ell, com a pilot menut i lleuger, té altres desavantatges, sobretot en frenada, sobretot en canvis de direcció, i pel que l'hem vist en aquesta cita catalana del Mundial de Superbikes, no ha perdut competitivitat. L'any passat va guanyar les tres curses, aquest any n'ha guanyat una, però està lluitant per la victòria a les altres dues. Per tant, jo crec que es presenta un superbike interessant, com ho ha estat aquest cap de setmana de la cita catalana, amb Nicolò Bulega, que debuta enguany a la categoria i va líder, el company de Bautista, l'equip oficial Ducati, el mateix Bautista, i sobretot Toprak Razgatoglio, el turc que ha fitxat per BMW i ja ha guanyat dues curses, i que és un autèntic espectacle, és un talent pur i un home que sempre sempre ofereix show a la pista i que està molt bé que estigui a la lluita per victòries i ja veurem si naturalment també pel títol.
Sí, ahir reivindicava el paper de BMW en Toprak després de guanyar la primera cursa, dient que hi havia gent que li deia que què havia fet anant-se'n a BMW.
Realment la maniobra semblava agosarada perquè BMW no estava sent competitiva, però a vegades això està bé, que compti molt el pilot. Clar, mai no saps quina part és de pilot, quina és de moto, però realment els resultats de BMW l'any passat feien pensar, jo ho reconec, que esportivament era una errada anar-se'n de Yamaha a BMW, i el senyor Razgatoglio ens ha demostrat que no, que ell també pot guanyar amb una BMW.
D'aquí una mica menys d'un mes, Gran Premi als Països Baixos, de 19 al 21 d'abril, la propera prova d'aquest Mundial de Superbike. Li queden menys de 6 voltes al Gran Premi de Portugal de MotoGP. Continuem amb Jorge Martín per davant de Maverick Viñales, i amb Viñales per davant de Bastianini, i amb Bagnaia, Acosta i Márquez, tot una mica més allunyat, lluitant per aquesta quarta posició.
Quim. Sí, i al davant continua aquesta diferència de 7, 8, 6 dècimes entre Martín i Viñales, que no és encara definitiva. Ara mateix Viñales no està en disposició d'atacar la primera posició de Jorge Martín, però tampoc està tan lluny com perquè el puguem descartar faltant 6 voltes pel final. Vejam si Maverick Viñales doncs torna a fer una exhibició com la d'ahir, que va guanyar l'esprint, i com a mínim complicar-li les coses a Martín per guanyar aquesta cursa. Bastianini va a 7 dècimes de Viñales, tampoc acaba de ser del tot definitiu, i ara sembla que Pedro Acosta sí que està decidit a atacar la quarta posició de Pecco Bagnaia. Aquests ja estan molt lluny del podi, gairebé 3 segons, però aquest és un punt important, ja no només per la quarta posició, que de quart o cinquè tampoc canvia tant, sinó pel valor simbòlic que té que un debutant com Pedro Acosta, un talent cridat a marcar una època a MotoGP, el seu segon gran premi ja li estigui buscant les pessigolles al campió del món Pecco Bagnaia, i per davant d'un Marc Márquez que ara ja sí sembla que es conformarà amb aquesta sisena posició, perquè roda a 9 dècimes. Mira, ara s'ha retallat una mica de Pecco Bagnaia, i tampoc no crec que sigui una situació per arriscar massa el fet de quedar sisè o cinquè. Atenció, interior de Pedro Acosta, Pecco Bagnaia. Ui. Reacciona el campió, gairebé es toquen les dues motos, i ara sí Pedro Acosta consolida l'avançament. Tiburón de Mazarrón, quarta posició, per davant del campió, 5 voltes pel final. No crec que Acosta pugui ara intentar atrapar els tres de davant.
Fa pinta que estan prou lluny, però
no, està a 4 segons, descartat absolutament. Però en tot cas, Pedro Acosta de moment gestionant millor la cursa que a Qatar, no ha tingut una baixada evident de ritme, i deixant altre cop la targeta de presentació amb avançament ja fa bona molta estona a Marc Márquez, i ara el segon intent, aquest sí que ha estat bo, el campió Pecco Bagnaia. I mira, ara és Márquez qui està a punt d'atacar Bagnaia, molt, molt, molt a prop, al 93 de la Ducati número 1. No sé si és que Bagnaia té algun problema i ha baixat de ritme, però Marc Márquez, que estava lluny dels dos pilots que el precedien, ja és a sobre de Bagnaia, i pim-pam, no s'ho pensa, l'intenta fer l'interior, aguanta Bagnaia per l'exterior, les dues motos en paral·lel, de moment aguanta Bagnaia, ara estan ja a la baixada que marca el final de la volta en aquest Gran Premi, en aquest circuit de l'Algarve, en aquest circuit de Portimao. Aquest parcial no li acaba d'anar massa bé a Marc Márquez, però entrarà a la meta ben enganxadet a Pecco Bagnaia, potser en disposició d'intentar l'avançament a la frenada. Ara recta de meta per Bagnaia i Márquez, 4 voltes pel final. Una mica massa lluny, eh? Una mica massa lluny pel Marc per intentar l'avançament, que el que fa és assegurar la frenada i no buscar més les pessigolles a Bagnaia. Això sí, el punt on el campió va perdre l'esprint d'ahir, que anava líder destacat quedant 4 voltes, i una errada precisament a la frenada final de recta el va fer anar fora de pista i deixar el triomf en mans de Maverick Viñales. Veurem com s'acaba això. Per davant, Jorge Martín, que manté 8 dècimes ara de marge sobre Maverick Viñales. Bastianini, que és tercer, una mica en terra de ningú, pujarà al seu primer podi de la temporada, per ell és important. Pedro Acosta, que ja s'ha escapat de Bagnaia i Márquez, i és quart. Molt bon resultat del murcià de Gas-Gas, i aquesta lluita interessant, ni que sigui per la quarta posició, entre el campió Pecco Bagnaia i Marc Márquez, també una mica simbòlicament pels galons de Can Ducati, no?, que evidentment són de Bagnaia, bicampió del món, res a dir, però tenim a Marc Márquez amb una moto model de l'any passat i amb una escuderia satèl·lit com és Gresini trucant a les portes. Insisteixo, és opinió, no és informació de moment de l'equip oficial, tot i que és un moviment que tindria tota la lògica del món. Això sí, a Bagnaia no crec que li fes massa gràcia.
Sí, veurem si és capaç de superar-lo o no, perquè llavors allà ja veuria com Martín i Márquez acaben per davant d'ell. Dos pilots sense ser l'equip oficial, dues Ducati, de fet aquesta lluita del Ducatis, no?, en el que s'ha convertit pràcticament aquest Mundial, evidentment amb l'Aprilia de Viñales o també amb la Gas de Pedro Acosta, que és qui està també donant guerra en aquest Gran Premi de Portugal. A veure si Márquez en aquestes tres voltes que queden és capaç de superar Pecco Bagnaia, perquè al davant Jorge Martín, que ha sortit perfecte, s'ha posat primer sortint tercer, i això ja no ho ha deixat des d'ara i fins a, sembla que al final.
Sí, sí, veurem, però si Maverick Viñales és ara o mai. Maverick pot encara intentar un últim atac, es manté a 6-7 dècimes de diferència de Jorge Martín, fa la sensació que Martinator ho té controlat, però Viñales encara potser no ha dit l'última paraula. Bastianini, que va còmodament, entre cometes, tercer, i Marc Márquez i Pecco Bagnaia, atenció a la lluita, Márquez i Teta, es toquen tots dos i a terra, es toquen tots dos i a terra, i jo ja em perdonareu, crec que ha estat culpa de Bagnaia. Us explico la seqüència. Entrant al revolt número 5 del circuit de Portimao, frenada lenta d'esquerres, Marc Márquez intenta un interior, agosarat sí, però li ha guanyat la posició a Bagnaia, i després Marc Márquez ha obert la trajectòria perquè s'havia passat una mica de frenada. Bagnaia l'ha intentat tornar a passar per l'interior i ha topat amb Marc Márquez, que en aquell moment estava davant seu. Bagnaia dirà, i té raó, que no veia el Marc, perquè anant inclinats cap a l'esquerra i tenint el Marc a la dreta, el pilot no té visió del que li passa a la dreta. Però Bagnaia sí que ha vist que Márquez l'havia passat. Per tant, sabia que havia d'estar al davant i que Marc Márquez intentaria entrar al revolt. No crec que sigui sancionable. Jo crec que direcció de cursa ho deixarà en incident de cursa. És veritat que Marc Márquez havia forçat la traçada per fer l'avançament, però Bagnaia sabia que el Marc havia passat, i per tant, si algú té una mica de culpa, tampoc ara vull carregar els neulers contra Pecco Bagnaia, em sembla un incident de cursa, però si algú podia haver evitat aquesta caiguda és Pecco Bagnaia, per bé que ell dirà que si Márquez no l'hagués passat, doncs naturalment no hi hagués hagut la caiguda. En fi, caiguda de Marc Márquez i Pecco Bagnaia. En clau de campionat és important i és preocupant pel campió del món. Vegem com queden tots dos a la classificació, perquè han tornat a pujar les motos. Bagnaia queda 20è i Marc Márquez 17è. Jo crec que no podrà rascar ni un sol puntet, i ens quedem doncs sense duel. Això sí, jo crec que això pot encendre polèmiques, i això que us deia abans de que siguin companys l'any que ve a l'equip oficial,
potser
no sé
ja
si es complica. A més, Bagnaia feia un gest amb els braços d'engegada i de Marc Márquez.
Depèn de quina... Això és com el de vegades en el futbol, sí, que depèn en quina et sembla penal i depèn en quina no. Doncs aquí, segons en quina repetició, ara semblava que Márquez sí que es tanca una mica, i en canvi, en la repetició que ens han ofert des de la moto de Bagnaia, sí que sembla que és Bagnaia qui busca, enteneu-me, qui busca Márquez i no Márquez a Bagnaia. Però és complicada, és d'aquestes accions que no queda molt clara, i que jo estic amb l'Alquim que no és sancionable, no fa pinta que sigui sancionable.
Per mi no, i he dit molt ràpid que em semblava culpa de Bagnaia, i que no s'entengui ara com un atac al pilot de Ducati. El que sí que veig és que Márquez ja havia passat, forçant la trajectòria sí, i que Bagnaia ha decidit passar com fa cada volta, sense tenir en compte que Marc Márquez l'acabava d'avançar. En fi, segur que ens sentirem a parlar de tot plegat. En tot cas, la cursa del Gran Premi de Portugal, que arriba a l'última volta, amb Jorge Martín destacat, un segon punt, dos de marge, guanyarà Martinator, i Maverick Viñales a la segona posició, pressionat, no, ja superat per Enea Bastianini. Atenció, que Viñales se'n va fora de pista i se'n va a terra. Quina llàstima, Maverick, que s'havia vist clarament superat també per Enea Bastianini. Algun problema ha tingut en aquest final de cursa, i ja a l'última volta no ha pogut amarrar una tercera posició de podi, que atenció, serà per Pedro Acosta. Pedro Acosta, podi al segon Gran Premi. Viñales ha tingut un problema a la recta, no sé si no li ha entrat una marxa o què, perquè l'ha fet molt més lent que Enea Bastianini, ha volgut forçar la frenada per mirar encara de disputar la segona posició. L'italià se n'ha anat fora de pista i intentant tornar més de pressa del que aconsellava la situació, se n'ha anat a terra. Llàstima per Maverick Viñales, que com a mínim, això sí, se n'anirà de Portugal amb la victòria d'ahir a l'esprint. I tot plegat deixa les caigudes de Bagnaia. Ah, no, que ja anava al davant. La caiguda de Viñales deixa al podi Pedro Acosta, el tauró de Mazarrón, que ni que sigui una mica de carambola, doncs aconseguirà un gran resultat a la seva segona aparició al Mundial de MotoGP. I a Marc Márquez el tenim ara mateix 16è, sense opció, però a dos segons no crec que l'atrapi a Joan Zarco per sumar l'últim puntet. I Bagnaia, que ha agafat el camí dels boxes i s'ha retirat. Veurem què en diu Peco Bañaya i què en diu Marc Márquez d'aquest incident al final de tot. Mira que si això arriba a ser lluitant la victòria, aquí teníem un incendi que duraria i duraria, eh? No sé si per la quarta posició durarà massa o no aquest incendi.
Mira'l!
Jorge Martín Martinator, que passa per sota de la bandera de quadros, de quadres que està movent José Mourinho, de Special One, que és qui marca el final de cursa de Portimao i li ensenya la bandera de quadres de la victòria a Jorge Martín, guanyador Martinator, que a més es posa líder del Mundial, segon Enea Bastianini i tercer, primer podi a MotoGP, tot just el segon gran premi de Pedro Acosta. Ha arribat quart Brad Binder, cinquè Jack Miller, sisè Marc Kovets, XT Fabio Quartararo, vuitè Aleix Espargaró, que amb tanta caiguda encara ha pogut salvar un grapadet de punts, novè Miguel Oliveira, desè Fabio Dijan Antonio, onzè Augusto Fernández, dotzè Joan Mir, primers punts de la temporada pel mallorquí d'Onda, tretzè Àlex Rins, catorzè Taka Nakagami, quinzè Joan Zarco, i ara arriba Marc Márquez, després d'aquesta caiguda embestit per Peco Bañaya. Márquez, que acaba setzè sense punts. No és un gran resultat, però jo crec que ens hem de quedar sobretot amb la demostració de l'esprint d'ahir, que a més va pujar al podi, va ser segon, i que ja pilota la Ducati amb l'ambició, com ho havia fet tants anys, amb la Honda, arriscant, sortint de traçada si cal per fer avançaments i buscant el cos a cos. Les grans notícies d'avui diumenge, però, victòria de Jorge Martín, podi, tercera posició de Pedro Acosta.
El tercer més jove ens demostra la realització en acabar el podi a la màxima categoria, o sigui 500 a MotoGP. El tercer més jove, Pedro Acosta, en aconseguir un podi avui en aquest seu gran premi número 2 del Mundial de MotoGP. Poca broma, que aquest, ja ho deien, que apuntava a futur campió del món més de saber quan, i va d'hora. Avui en el seu full de serveis té un avançament a Márquez i un avançament a Bañaya, i també aquest podi.
I acabant per davant de Brad Binder i Jack Miller, pilots oficials de KTM, homes amb vasta experiència a MotoGP i bons pilots, eh? Vull dir que el que està fent Pedro Acosta també s'ha de tenir en compte, tenint en relació els seus companys de marca. És realment espectacular la irrupció de Pedro Acosta a MotoGP. Llàstima de Viñales,
sí, algun problema claríssim, sí. Perquè mou el cas també quan el passa Bastianini, va movent molt el peu, com si alguna cosa no acaba d'arrullar la moto.
És que la imatge de l'avançament de Bastianini a Viñales a la recta, a l'última passada per començar l'última volta, és que Bastianini anava amb moto i Viñales semblava que anés en bicicleta. Vull dir, realment alguna cosa ha fallat a la seva Aprilia, o alguna errada com és ell de pilotatge a l'entrada de la recta de meta, perquè anava molt i molt més lent. Volta d'honor de Martinator, brandant la seva bandera espanyola amb el brau, això és tradició familiar, la portava el seu pare als anys 90 per animar, deia Àlex Cribillé, i ara la porta sempre Jorge Martín, sempre que té ocasió d'ensenyar aquesta bandera. Segon ha estat Enea Bastianini, tercer Pedro Acosta. Sentirem a parlar de la topada entre Peco Bañaya, el campió, i l'octocampió Marc Márquez, que han anat per terra quan lluitaven tots dos per la quarta plaça.
Jorge Martín, que surt líder amb 60 punts, si no em fallen els números, segon Binder amb 42, tercer Bastianini amb 39 i Bañaya quedarà quart amb 37, sense puntuar. Vaja, ja són 18 punts ja de marge, queda moltíssim evidentment, però 18 punts després de dues curses no està gens malament, sobre el segon, que és Binder, i 21 sobre el tercer, que passarà a ser Bastianini després d'aquesta segona posició de Bastianini, de la caiguda de Bañaya, que es queda amb els 37 que ja tenia després de la cursa sprint d'ahir.
Doncs sí, agafa avantatge Martín, per bé que des de l'any passat, que hi ha cursa i esprint a cada cap de setmana, el màxim de punts que pot sumar en un gran premi són 37, i per tant la referència, que ho reconec, jo també tinc encara al cap, que eren els 25, ja no és vàlida, ja és diferent. Veiem la repetició de l'incident Márquez-Bañaya, o Bañaya-Márquez, mantenc el que dic, és Marc Márquez qui força la trajectòria, però Bañaya veu que Márquez l'ha passat i decideix passar pel lloc de sempre, tant sí com no. I allà topa amb la moto blau cel de Marc Márquez.
Deixem destacar la realització, que per mi és sensacional, en el cas de Dorna, que quan arriba Márquez al box s'acaba de seure i segurament veurà la pantalla.
Li passen l'incident, sí.
El primer que veu
són molt bons.
És l'avançament, la seqüència de l'avançament. Això, per exemple, i vaig molt, molt ràpid, l'altre dia, que en el pàdel ho explicava amb LeBron i Galant, LeBron, vaja, s'encara amb un rival, la realització, que és també del circuit, de Premier Padel en aquest cas, treu el pla. És més, hi ha un dels jugadors, que el company de l'Ebron Galán, que posa la mà a la càmera i en aquell moment el pla, aquell pla desapareix i ja no es torna a veure res més de l'incident.
Doncs és d'agrair que la realització de MotoGP a càrrec de Dorna, empresa que és d'aquí, de Sant Just d'Esvern, doncs sàpiga gestionar aquestes coses i no ens amagui les coses que en el fons són interessants, o els mateixos pilots volen veure aquesta repetició i és el moment, no?, de posar-la en pantalla just quan veus que Marc Márquez està entrant al seu box.
Deixem passar per Sant Joan d'Espí, com tenim el Levante Les Planes a Vila-real, Arnau.
Doncs ara mateix emocionant, compte que pot ser una ocasió bona. Doncs l'ha tingut el Levante Les Planes, xut al centrat, que no ha aconseguit enverinar-se. Continua l'1-1, queden dos minuts més l'afegit. Ho està intentant molt el Levante Les Planes ara mateix i ens agradaria cantar aquest gol de la victòria, Xavi.
De moment el Levante amb aquest punt que continuaria prou lluny de la zona de descens amb 20 punts, amb 5 de marge sobre aquesta zona de descens que marca el Betis amb 15 punts. Després d'aquestes 21 jornades encara en queden 9, però perquè s'acabi aquesta lliga i el Levante Les Planes té un calendari d'aquells d'agafar-se fort, on juga contra tots els de dalt d'aquí a final de la Lliga, per tant aniria bé sumar punts per allunyar-se una mica més d'aquesta zona de descens. A segona també tenim gol en aquest cas, Molló.
Sí, pel tercer la Morevieta per tancar el partit, ja som al temps afegit, el 91, anirem fins al 94, Morevieta 3, Sporting de Gijón 1, insistim, bon resultat per l'Espanyol.
Ha guanyat Jorge Martín aquesta matinada, recordem el Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1, la victòria ha estat per Carlos Sainz, que ho celebrava així. They're gonna rest up. Pues es mucho pereza. Ay, por good. Es mucho pereza. They're trying to rest up. I estava així de content Carlos Sainz amb la victòria.
Muy contento. Me han duchado en champán, pero nada, un poco de dolor de espalda estar tantos días en cama sin entrenar, pero nada, físicamente la verdad que no lo he pasado mal, o sea, he podido hacer la carrera sin problemas y también ir primero con un margen de ayuda. No sé si perfecta, pero yo creo que he hecho todo lo que tenía que hacer, ¿no? Que era salir bien, no perder posición por el lado sucio y luego en la primera vuelta intentar cogerle el DRS a Verstappen, porque sabíamos que aquí el DRS son 6 décimas y esas 6 décimas te ayudan. Sabía que tenía más el ritmo hoy para poder ponerle bajo presión y eso es lo que hemos hecho, lo hemos podido pasar. Obviamente ha tenido sus problemas, pero también hoy hay que estar ahí para que los tenga.
S'ha retirat Verstappen, després ho analitzarem amb l'Àlvaro Ademal tot el que ha passat en aquest Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1 amb Leclerc segon, doblet de Ferrari, tercera posició per Norris, amb qui feia conya Sainz.
Ah, ya le he dicho a Lando, digo, este invierno opérate que creo que ayuda. Y nos hemos hecho una foto ahí con el apéndice.
Doncs l'operació d'apendicitis ha estat també protagonista fa 15 dies, que superava una mica més, 16-17 dies que superava Carlos Sainz d'apendicitis i després guanya aquest Gran Premi d'Austràlia. Alonso, que havia acabat 6è la cursa, ha estat paralitzat i finalment acaba 8è aquest Gran Premi d'Austràlia. Com plorava Pedro Acosta en aquesta zona de part tancatge, Quim, després d'aquest primer podi.
Sí, celebrant-ho amb l'equip i amb el seu tècnic de suspensions, Manel Olivencia, maresmenc, que havia treballat molts anys també amb Dani Pedro i que està acompanyant Pedro Acosta no només en el seu debut a MotoGP, sinó també de la trajectòria des de les categories petites. Me l'alegro també per la part que li toca pel bon amic Manel. Primer podi de Pedro Acosta a MotoGP. Podeu estar ben segurs que no serà l'últim, com tampoc ha estat l'última victòria segurament de Jorge Martín Martinator, que l'any passat ens va animar al Mundial fins l'última cursa, pressionant de valent Peco Bagnaia, i que aquest any ho vol tornar a intentar des d'un equip satèl·lit, el Pramaxi, però amb una moto oficial, la Ducati Desmosedici GP 24, la d'aquest any, igualeta que les de Bastianini, que ha quedat segon, i del campió Bagnaia, i lluitant per fer-se un lloc a l'equip oficial, on sabem que continuarà Bagnaia, que té contracte en vigor, però hem de veure per qui serà la segona moto. Entre els candidats, evidentment Martinator, evidentment Bastianini, que és qui la té ara mateix i que avui ha estat segon, i evidentment, i crec que no especulo gaire, si dic que també Marc Márquez, que ja és pilot de Ducati en un equip satèl·lit, i que avui l'hem vist anar per terra topant precisament amb Bagnaia. Ai, 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 què en diran uns i altres ara a la zona mixta?
El sentirem d'aquí una estona, el que diuen els protagonistes d'aquest Gran Premi de Portugal de MotoGP. Gràcies, Quim. Fins ara.
Fins ara.
7 minuts i les 4. S'acaba o no s'acaba el partit a Sant Joan d'Espí. Arnau.
No encara, no encara. Deuen quedar dos minutets ara mateix i últimes accions de perill per tal d'intentar fer el segon. Compte ara que hi arriba per l'esquerra. Inatenció, la passada enrere, el xut, fora! Doncs l'ha tinguda Jessica Martínez, Xavi, per fer el segon. Pilota corna, doncs serà de les últimes. No sé si vols que ens quedem aquí.
Quedem al corna, a veure si arriba el gol de l'equip català, a veure si tenim sort i cantem el gol de Levante Les Planes.
Doncs la pilota aturada, que sempre és un perill, i més en els últims minuts. Serà aquí o no serà aquí? Vinga, som-hi, va, que ho expliquem. Centrada directa, buscant la rematada, doncs no. Doncs aquí compta amb la segona jugada, i va Bàrbara a la torre, que la pot penjar. Provarà de fer jugada, s'ho pensa, la dona enrere, compta, ara sí, una centrada arriba, va, Pili Garrote la posa, aquesta pot ser bona, doncs no remata ningú, i em sembla que rebutjarà, doncs no rebutja la defensa del Villarreal. L'àrbitre que no ho atura, continua jugant, pilota dins l'àrea, hi ha rebots, i ara sí que l'allunya la defensa del Villarreal, i compta que no sigui una contra definitiva, això. Doncs no, ho atura la defensa, aquí no hi ha res, és aquests minuts que no hi ha ni faltes, ni hi ha aturades, l'àrbitre que se'n desentén, doncs serà l'última pràcticament, eh? La penja dins l'àrea, compta, Jessica Martínez, doncs jugada fora de joc. Doncs l'àrbitre que assenyala fora de joc, es quedava sola Jessica Martínez, li havia fet falta la defensa en cas de no ser fora de joc. Estàvem parlant, si no era vermella o 1 contra 1, doncs era molt clara aquesta, eh? S'ha salvat per la campana al Villarreal per aquest fora de joc d'última hora. Doncs em sembla que ara ja sí que l'àrbitre protesta la gent del Levante Les Planes, perquè consideren que estan perdent molt de temps des de fa molta estona, però tot fa pinta que acabarà aquí si no hi ha una sorpresa ara mateix majúscula. Posarà en joc la pilota al Villarreal. La llunya, molt lluny, directament a servei de banda. Sí, servei de banda favorable al Levante Les Planes. No sé si deixarà una última ocasió, Xavi. De moment, aquí ens quedem.
Bueno, sí, encara en té una última. Aquests 5 punts de marge que tindria ara el Levante Les Planes, que juga la setmana que ve al cap de l'Atlètic Club. Atlètic Club, Levante Les Planes, desplaçament complicat a terres bilbaïnes per les catalanes. De tot això, tenim Van Der Poel amb acompanyant, camí de disputar-se la victòria en aquesta clàssica a terres belgues.
Mulló. Sí, amb el danès Pedersen. No és un bon client, però ens ensenyava Eurosport una estadística realment espectacular. Des del 2019, quan s'ha jugat la victòria amb una escapada amb un altre rival, ha guanyat el 80% dels enfrontaments. A veure avui què passa. 27 quilòmetres pel final, a 45 segons hi ha Liti, el neozelandès, que s'ha despenjat de l'escapada de davant, i a un minut ja i 8 segons hi ha un trio format pel britànic Turner i els francesos Page i Turgi.
S'acaba o no s'acaba, Arnau?
S'ha acabat, Xavi, ara sí que s'ha acabat. S'acaba amb aquest 1-1, repartiment de punts que jo crec que no deixa content a ningú en aquestes alçades de temporada i de classificació, però sí, com sigui, millor empatar que no pas perdre. Són aquesta diferència que comentaves abans respecte al descens, perquè encara queden moltes jornades, però sembla que el Levante Les Planes s'està complicant la vida una miqueta, tot i que no ha perdut avui, i tindrà una altra oportunitat la setmana que ve per mirar de sumar aquesta ansiada victòria que no arriba des del mes de novembre.
20 punts al Levante Les Planes, 15 al Betis, 15 també el Granada fora del descens, 19 l'Eibar, el Villarreal, que era el rival d'avui, en suma 21, un més amb 22 al València, també per sobre de l'equip de Sant Joan d'Espí. Gràcies, Arnau, fins ara.
A vosaltres, fins ara.
3 minuts i les 4, una pausa i ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig. RAC 1. Cada matí el món et desperta.
Són les 6 del matí, bon dia Catalunya.
Cada matí el món t'informa.
Abans els apunts imprescindibles per anar pel món.
I avui canvia el temps, baixen les temperatures i...
Pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals.
Cada matí el món és allà on passen les coses.
Perdó, tenim el silenci d'Alves. Marc Poyato.
Sí, ja ho tenim. L'Audiència de Barcelona condemna a Dani Alves.
Cada matí el món t'acompanya.
Ole, Cristina Puig. Puig. Ui, Puig!
El diàleg va.
El món a RAC 1, el programa de ràdio més escoltat de Catalunya. Cada matí, de 6 a 12, amb Jordi Basté. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Innocente Díez, coordinador del club de futbol La Torreta.
primer equip de Lamine Yamal.
Este chico, en el mejor Barça que hemos conocido con Xavi, Iniesta y compañía, este es superior a Messi. Primero porque tiene físicamente más fuerte, es más desbordante desde pequeño, ¿eh? Él cogía, sacaba la pelota desde la portería nuestra y se iba para adelante y se llevaba todo lo que aparecía y se la daba al compañero, marcaba al compañero, o sea, era espectacular.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1. Podcast.
Benvinguts. Què voldran prendre? El xef els suggereix el caviar i rematar-ho amb una mica de mel.
Mmm, deliciós.
Ara, el millor de RAC 1 ho trobaràs en un sol podcast. La crem de la crem. Una selecció de 5 estrelles dels continguts de tots els programes.
Pero la pregunta que has hecho es que sobrevivir es una oportunidad para aprender a vivir.
Y yo la tengo clarísima, sobrevivir por el amor.
Estoy tan mal, me ve tan mal mi madre que me lleva al psicólogo y ya ahí le ponen nombre a lo que tengo, TOC, y me dicen que hay un tratamiento, ¿no?
A la app i al web de RAC 1, la crem de la crem. Sigues, Sibarita. Queda't amb el millor.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1.
El principal opositor a Vladimir Putin, Alexei Navalny, ha mort aquest matí a la presó.
Anem cap a Moscou amb el corresponsal de RAC1, Abel Gallardo.
La mort de Navalny té lloc quan queda un mes.
A Galícia està en marxa la jornada electoral més incerta dels últims 15 anys.
Obrim ronda de contactes amb els enviats especials de RAC1 a Galícia. Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. La participació a les 12.
Arnau Mañé, bon dia.
Sí, bon dia. Aquí el repte del PP és aconseguir la...
Xavi Hernández, el tècnic del Barça...